A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Tinc una convidada aquí a la taula que amb la que em fa especial il·lusió parlar. Ella és la Carmen Gómez Cruz. Bon dia, Carmen.
Bon dia.
Recordem, la llibreria Tour a Sant Francesc de Formentera acollirà aquest divendres, dia 3 de juliol, a les 7:30 de la tarda, un acte d'homenatge a l'escriptor i professor de filosofia Antoni Tour de Ferrer, mort ara farà 2 anys, aquest estiu, amb motiu de la presentació del seu llibre pòstum D'aquí i d'allà, relats per les nits d'insomni, editat per Miquel Costa, editor. La presentació anirà a càrrec d'en Andreu Ferrer i comptarà amb la intervenció de familiars i amics de l'autor en un acte que pretén recordar la figura d'un vesí de Formentera amb ànima d'escriptor i pensador. L'obra reuneix 17 relats breus que en Antoni va deixar acabats durant l'estiu del 2024, poc abans del seu traspàs. A través d'històries d'aparença quotidiana i senzilla, planteja una reflexió crítica sobre la societat actual des d'una perspectiva socràtica. Els relats aborden qüestions relacionades amb la postveritat, el negacionisme i les contradiccions del món contemporani, utilitzant un llenguatge irònic i suggerent que convida al lector a qüestionar les respostes fàcils i a cercar explicacions racionals. Nascut a Formentera l'any 45 i mort el 2024, Antoni Tour Ferrer va compaginar la seva residència entre els dos indrets, Tarragona i Formentera. Llicenciat en filosofia per les universitats de Madrid i València, va desenvolupar gran part de la seva carrera professional com a catedràtic d'institut a Tarragona. Especialista en filosofia espanyola contemporània, va dedicar les seves investigacions a figures com Francisco Giner de los Ríos i Gumersino de Azcárate, sobre els quals va publicar diversos treballs acadèmics. A més, la seva faceta investigadora va cultivar la narrativa i va participar en nombrosos debats filosòfics i literaris. L'any 2008 va obtenir el 8è Premi de Relats Curts, Joan Castelloguàs, convocat pel Consell d'Eivissa i Formentera en aquell moment, amb el llibre Blanc, Blau i Negre i altres narracions, també publicat per Miquel Costa, editor. Amb aquest acte, familiars, amics i el món cultural de Formentera rendiran homenatge a Antoni, que sempre va mantenir aquest estret vincle amb la nostra illa, amb la seva illa, i la darrera obra del qual veurà la llum de forma pòstuma. Per parlar d'aquest D'aquí i d'allà, tenim avui aquí als estudis de Ràdio Illa na Carmen Gómez Cruz, com dèiem, vídua i mare de les filles Antoni i abuela dels nets Antoni. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-me.
Gràcies, igualment.
Gràcies per acompanyar aquí a la gent de Formentera. Com estàs, Carmen?
Estic bé, estic contenta d'estar aquí. He passat uns dies molt, molt bons, molt gratificants i tinc el record, tinc el buit, però això no vol dir que no revisqui amb molta gràcia tot el que m'està passant.
Clar, tu vas venir per primer cop a Formentera de la mà d'Antoni.
L'octubre del 71 vaig venir per primera vegada. Sí, ja era la recent nòvia d'Antoni, sí.
L'octubre del 71, fa 55 anys.
Sí, sí, sí.
Tu has vist tota l'evolució, tot el canvi de Formentera.
Conec,
és una d'aquestes afortunades.
Us conec molt a tots, o a quasi tots. Ara, amb el núvol de gent de fora, doncs potser no. Però a la gent d'aquí la reconec i la saludo, perquè m'agrada formar part d'aquesta comunitat, perquè n'he format part jo, realment.
La teva vida en comú amb Antoni transcorre sobretot a Tarragona,
sí.
Però també en bona part aquí a Formentera, clar, amb els vostres viatges, clar, sí. De Nadal, d'estiu, de primavera.
Sí,
entenc que quan vens aquí s'obre una finestra nova de records,
sí,
no?
Sí, claro. Ell tenia diverses nòvies. Les dues primeres eren la Mar i Formentera. Clar. La tercera potser era jo, però la Mar i Formentera eren els seus punts de mira continus de vivències, d'estètica, de viatges, de narracions, com es pot veure en el llibre.
De fet, ahir va viure fora de Formentera, però escull viure vora de la mar Mediterrània, a Tarragona, sí, en aquest cas.
Sí, 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 sí. I era molt, bueno, era molt, molt universal i molt local a la vegada. I només traspassava el mar, doncs ja se li pegava el salar a les paraules. No? Allà a Tarragona no les salava, però aquí a Formentera sí, perquè era el seu llenguatge de sempre.
Com afrontes aquest acte de divendres?
Doncs mira, ho teníem quasi bé preparat, però doncs una caiguda, doncs una bactèria, doncs tot se va confondre al final i ha passat el que ha passat. Jo tenia molta intenció, les meves filles també tenien la intenció de que això no quedés en un apunt d'un prestatge, sinó que se li donés forma. I Costa, Miquel Costa, editor, doncs me va ajudar en tot moment i quasi bé per conferència telefònica ho hem anat pergenyant d'alguna manera perquè això fos possible i estic contenta perquè és possible.
Dius que teníeu tot preparat l'any 2024, que ja havien quedat enllestits i volíeu presentar, però, en fi, la vida fa el seu camí, la mort també, i en Toni va faltar. Abans doncs, que et pogués sí. presentar doncs, aquest clar. Text. I tu no has volgut que jo quedés, com tu deies, en un calaix,
així és. Bueno, i estic molt contenta perquè serà un record, serà també un regal, diguéssim, per les seves filles, pels seus nets, per tots els seus amics i familiars, que per tot el seu món, que era molt ampli, perquè a Tarragona tenim molts amics i tots volien que féssim una presentació també a Tarragona i vaig preferir fer-la aquí perquè aquí era més entranyable de cara a la proximitat de tots vosaltres. No sé si la farem o no.
Tinc la sensació que aquest acte, més enllà doncs, de ser un esdeveniment cultural, d'una presentació d'un llibre, també és una manera doncs, d'estar a prop d'ell i de tu, no? I que molta gent de Formentera se sentirà doncs, interpel·lada a venir, sí, sí. Doncs, perquè bueno, aquí doncs, va haver-hi algunes misses i tot, però no és el mateix, no? Estar el que, quan ja ha passat un temps. Escolta, com descriuries els relats compilats en aquest llibre?
Doncs jo els resumiria potser amb un eix fonamental, i és una mica la lluita, jo ho he pensat, potser no ho deia això, però li he donat molts toms jo, una lluita contra l'estupidesa humana, dita d'alguna manera, també una tornada al seu món de la seva infantesa, amb tot el que això significa de revifar sentiments i d'enllaçar-los amb un paisatge i amb un paisatge humà, sobretot. Però aquest toc de lluitar contra la tontuna, no? Contra l'estupidesa humana, és com un leitmotiv al llarg de tot el relat. No són contes d'una simple relació de fets ni eventualitats casuals, vull dir, no és una narració plana, sinó que té tot el llibre, tots els relats tenen un trasfons de fer pensar la gent, és a dir, com tu has dit, doncs, un trasfons filosòfic que ell mai no va perdre de vista, ell se va limitar a no emetre judicis morals, sinó deixar que la gent pensés per si mateixa. És a dir, que en aquest sentit té el poder-los llegint, no són lectura, no són una història d'evenementiel, no és una història d'aconteixements solament, són historietes de pensar, fetes amb molt d'humor, amb molta ironia, perquè aquesta era una de les fonts de la seva personalitat, no? De les eines de la seva personalitat, la fina ironia, l'observació i l'observació sobre el comportament humà, sempre amb un to humanístic, vull dir, sense ser un desgarrament doncs, destructiu, sinó que és una aposta positiva.
Sí, hi ha aquest vessant crític, aquest rerefons sí. crític, però sense arribar a la misantropia, no?
Clar.
Tu dius des de l'humanisme, no?
Claro.
No sé si es podria aplicar aquella màxima gramsciana, no?, de l'optimisme, de la voluntat, o sigui, del pessimisme de la intel·ligència i l'optimisme de la voluntat.
Justament. Sí, ha estat una persona molt atenta i ell es divertia molt muntant-los, doncs van ser molt, molt, molt pensats, però sempre sent conscients de que el patrimoni de la humanitat, el patrimoni de l'home, és doncs parlar precisament de l'home, parlar de l'home com a ésser social, com a ésser històric, i aquesta vessant no l'ha deixat, no la va deixar mai. Els alumnes encara conserven, que me'ls he trobat pel carrer, ah, pobre Toni, i tal, igual, que encara conserven paràgrafs sencers apressos de memòria dels que ell deia. És a dir, que veus per un carrer, per una, no, un carrer de Tarragona, ah, sí, el Tour, ah, sí, encara me sé frases senceres seves. És a dir, ha deixat molta petjada, no? dentro del món que el va conèixer, sí.
Molt bé, això potser és el millor homenatge, no? Clar, quan els alumnes al cap d'un temps encara doncs, sí, recorden un professor, sí, que els marca, sí, que els marqués, sí, o que els fes pensar més, sí, que una altra cosa,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I també hi veurem inclosos els textos escrits fa 20 anys.
Sí, és que això ho volíem fer i van demanar permís al Consell Insular al Consell d'Eivissa perquè ens donés permís per utilitzar, perquè ells tenen el seu copyright, però valia la pena, donat que els escrits doncs, formaven tot un conjunt, uh-huh, i per tenir-los junts també, per tenir-los, vull dir, perquè fos un cos únic, diguéssim. No?
En 20 anys han passat moltes coses, la majoria potser dirien, o es posaria d'acord, la majoria de gent en dir que hem anat a pitjor al món. I trobes una evolució en l'escriptura d'en Toni i en la visió del món d'en Toni dels escrits de fa 20 anys ara?
És que ell era molt lúcid i com a tal lucidesa, la lucidesa és crítica. I la crítica ell ni la va deixar des que jo els vaig conèixer. Ja era un home que tenia una impressió de la realitat molt certera, molt, molt, molt acurada, molt, molt justa i molt crítica. En aquest sentit, les coses del món canviarien. El que no ha canviat és l'ull humà, que el concep les coses, entén les coses una mica com l'home les sent. I a sentir-lo l'home, doncs no solament és l'home Tur, sinó que és l'home fulano, sotano, vull dir, tots els homes que es consideren membres d'aquesta comunitat. És a dir, que no és només la percepció d'un home, sinó la transmissió que aquest home ha sabut donar a la seva posició, a les seves idees.
Uh-huh. Era una persona envoltada de llibres, no només doncs, per la seva tasca doncs, de professor i de recerca acadèmica i d'interès vital per la filosofia i una persona ben informada, no? El dia, sí, doncs, del que passava. Quina era la rutina lectora d'en Toni?
Ell llegia, sempre va morir llegint. És a dir, que, i recomanant-me, mira, llegeix-te aquell que m'ha agradat el dia, hores abans de morir.
No? Literatura?
De tot.
Assaig, narrativa...
De tot. Ell formava part d'un seminari filosòfic format per professors d'universitat, tots eren set professors. No s'apropaven, era un cos tancat, eren els set, i havien dedicat, per exemple, un any a Walter Benjamin, uh-huh, un altre any a la crítica de la raó pura, uh-huh, un altre any a les... als, com se diria, pues, a Proclo, que era aquell neoplatònic de... En fi, havien triat autors molt difícils. Un altre any van ser capaços de llegir-se entre tots set i deixar petjada també, perquè ho feien així d'aquesta manera, sobre l'obra de Shakespeare. Mm-hmm. Tota l'obra de Shakespeare en un any, doncs, comèdies, sí, sí.
Comèdies honestes, ja dius tot.
Eren molt estocs i molt, molt... Els tots eren molt lectors i molt assaboridors del que era realment el patrimoni de la humanitat, que és aquest, que vull dir, nosaltres som el que som per el patrimoni que ens han deixat. Si no, què seria de nosaltres si no tinguéssim memòria? És a dir, i la memòria és paraula escrita, i la paraula escrita, si no es renova, doncs queda morta. I té molta importància, perquè és fer-nos veure allò intragable fer-nos-lo veure d'una manera tragable. Mm. Pensem en les epopeies, en les obres dels grans clàssics, no? D'Aristòfanes o de Sòfocles o d'Eurípides, jo què sé.
Allò que diuen la relació entre l'ètica i l'estètica, no? Sí, necessites una forma, necessites un continent per un vehicle per transmetre, no?
En llegia de tot, a més hem tingut aquests anys, des de l'any 11, hem tingut una tertúlia. No diré que ell era l'ànima, perquè seria menyspreuat a tots, tots formem part igualment.
A Tarragona.
En Tarragona, doncs té molts assistents, té molts adeptes, i allà hem llegit més de 110 obres ja. 110 obres, se diu aviat, però
un club de lectura de filosòfica.
De tot, també. Hem llegit italians, hem llegit autors italians, hem llegit assajos.
Perquè hi ha fins i tot literatura filosòfica, no? Des de Virginia Woolf, molts, no?
Sí, des d'Erasmo de Rotterdam fins a... Ara no me'n recordo dels últims, dels viatges aquells de la bellesa de la Maria Belmonte, que portem pel setembre. La cosa segueix viva i ell segueix també en l'ànima de tot allò. És a dir, que de què hem llegit? Del que hem proposat nosaltres. I no dic que era l'ànima, perquè hi ha moltes ànimes en el grup aquest, però sí que era una veu molt, molt autoritzada.
Quan et preguntava sobre la seva rutina lectora, també em refereixo a aspectes molt mundans, no? S'asseia en una butaca concreta, tenia uns horaris,
Bueno, era un vividor, vull dir, no era només una ratilla de biblioteca en absolut, sinó que era un home molt vividor, molt caminador, tenia un grup de mus, de jugar cartes, de mus, caminava, doncs era sobretot era un home vital, aquesta vitalitat és la que ell, era molt jove, mentalment era molt jove.
No, a més, una ciutat com Tarragona, amb tota la part romana, tota la part pescadora, amb el port, un lloc xulo per caminar.
Sí, Tarragona va ser la nostra ciutat d'adopció i la ciutat, ell va estimar molt. No? Mm.
I de la rutina d'escriptura, o sigui, el treball intel·lectual un cop jubilat, jo entenc que quan estava el professor a l'institut, quan estava de professor, té feina a actualitzar les classes, si és un bon professor, i a corregir, però entenc que també ja feia feina, però suposo que quan va jubilar...
Va estudiar molt més després, Perquè, clar, la rutina d'anar a classes te cursa el dia, però... feta les vacances, doncs les seves vacances eren la lectura. I la lectura i l'explicació de la lectura. És a dir, que nosaltres, si tenim més amistat, si hem tingut més amistat, ha estat precisament per la vitalitat de les teories de les quals hem parlat. Vull dir que ell m'ha explicat, jo li he explicat... Hem tingut fins i tot alumnes molt, molt tardans que han vingut a demanar-li consell, tu què faries? Vull dir que hem tingut molt, molt clar que el que sabíem, el que ell sabia, doncs també l'havia de projectar. Se'ns va omplir, omplir físicament, però van tenir la casa plena d'alumnes, no cada dia ni tots alhora, però van venir a casa i van voler parlar amb ell perquè ell era un bon comunicador. Sobretot la qualitat aquesta de que era un bon comunicador.
I això deu traslladar als contes, als relats... diríem, amb aquesta ànima filosòfica, amb aquest vessant filosòfic, per no deixar de ser narrativa, literatura, que entenc que també, més enllà del pensament i de locubracions i de vocacions, deu haver-hi una història. Què es trobarà la gent quan llegeixi? A part d'aquest geni, perspicaç, aquesta lucidesa d'Antoni, la creativitat literària, què es trobarà?
Clar, no es pot, hi ha una dita per aquí que jo tenia, vull dir, a la vida o a Déu, segons cadascú, li devem la mort que tenim allí darrere la porta. Però a l'estupidesa humana, a la mediocritat, no li devem res. I això és molt bona indicació. És a dir, hi ha dèbits que nosaltres hem de complir, i tots ho sabem, però rendir-li homenatge a la idiotesa, doncs, o a la mediocritat, no. Ell va tenir molt... Ell era molt cervantí. Ell havia llegit diverses vegades el Quixot. És a dir, que... tenia una concepció, potser pels seus estudis filosòfics, també pel seu caràcter. Tenia molt, molt clar el sentit de deixar un missatge lingüísticament clar, molt clar.
Qui són els protagonistes d'aquests relats?
Doncs els relats que parlen del mar, doncs ell, clar. Els relats que parlen de la falsa intel·ligència d'alguns que es colen i després tanquen la porta perquè no entri un altre a la seva cabina del tren, doncs no era ell. Era una mica la representació del que la humanitat en su pitjor versió pot tenir.
Ja va combinar la primera i la tercera persona?
En molts casos és, quan parla d'aventures del mar, d'aquelles que ell va narrar, va cantar, doncs sí que ell és primera persona. Això jo l'he mirat. Però en el diàleg aquest que es fragua d'un tio amb la veïna a la qual vol seduir, doncs ell... En alguns casos sí, en altres no. Vull dir, no és, sobretot, parla més de la tercera persona.
I és que el mar es troba doncs, en l'embrió de la nostra civilització helènica, no? Amb totes les epopeies d'Homer, no?
Sí.
Ell és fill d'això, no?
Sí. Ell formava part també d'un grup, del que jo també formo part, de teatre. Ell no feia representacions teatrals perquè ell no volia aprendre ja res més de memòria, però sí que estava molt pendent de tota la lectura, de tota la selecció. Vam acudir a cursets d'escriure teatre, és a dir, que ell ha tingut tota la vida la seva batalla del llenguatge a la mà, en totes les seves versions. I aquesta vessant d'Homero, aquí narrant els viatges d'Ulisses, doncs són els esculls de Formentera. És a dir, que no... sempre vam tenir presents que allò que havia dit Homero per les tornades d'Ulisses cap a casa seva, al llarg de 20 anys, doncs potser els havia escrit mirant les costes d'allí de la pujada de la Mola.
Suposo que va ser la seva primera lectora i que no sé si et demanava consell.
Sí, el que passa és que ell era molt poderós amb el llenguatge. Ell sabia latí perfectament, tenia una estructura latina de la sintaxi castellana, que és bàsic, que és fonamental, però escriure bé. I això els que coordinen l'educació actualment l'han oblidat. És a dir, un noi que sap llengües romàniques ha de saber bé llatí. I ell ho sabia. Llavors, no és que a mi em demanés consell, no. Però si jo veia alguna cosa, clar, perquè jo era la receptora, la mecanògrafa, etc. Però no tenia jo molt que corregir-la.
Què t'han dit d'Andreu, que serà el conductor?
Doncs farem llegir algun episodi, algun trosset, algun nen, per fer-lo més dolç. Que hem seleccionat per aquí, ell m'ha dit que estava encantat de poder-lo representar i m'ha deixat unes quantes paraules similars a les que estic comentant ara, doncs per fer-les com a introducció a l'acte de passat demà.
Recordeu, serà divendres a la llibreria Tur, a casa d'Antoni, Antoni Tur Ferrer, el fill gran d'en Toni Xica, o sigui, en Toni Xica, que va morir doncs, farà 2 anys i que va deixar doncs, enllestit aquest compendi, aquest llibre de relats i que es presentarà, com dèiem, a la llibreria Tur Ferrer a les 7:30 aquest divendres 3 de juliol en presència doncs, de Anna Carmen Gómez Cruz, aquí escoltàvem ara la seva vídua, i també les seves filles, que vindran expressament, els seus nets, i per descomptat la resta de família i amics, i qualsevol persona interessada en la cultura, doncs, que vulgui anar-hi. Ja sabeu com ho fan a la llibreria Tour, doncs, que col·loquen, doncs, les cadires, i aquella hora si està fresquet, i segur que serà un acte a la mar de polit. No sé si vols afegir alguna cosa més, Carmen.
No sé si se podria afegir alguna cosa entrant una mica més en matèria, però no crec. Crec que hem parlat així a vuela pluma, una mica tenia una idea del que era la seva personalitat, tenia en compte que no era només l'home llibresc, que tots ho diem una mica, sinó que era moltes meitats, era meitat molt vividor, era molt, molt feliç, era molt alegre.
Sí, també ho has dit. Jo a nivell, en la meitat aquesta, diríem, intel·lectual, jo recordo un cop, van coincidir, i m'estava llegint Moby Dick, jo, sí, de Melville, no?, que és una novel·la filosòfica, i em va dir, quina traducció estàs llegint?
Claro.
I vaig dir, José María Valverde, sí. I diu, és garantia. Sí, sí. Sabia del que parlava.
Sí. Tenim una bona biblioteca a Tarragona i ell, bueno, sabia molt de llibres i de revistes i de...
Doncs, com diu una Carmen, com som tots, estem fets de moltes meitats i aquest divendres hi haurà temps per la meitat, diríem, creativa, intel·lectual, filosòfica d'Antoni, amb aquest llibre d'aquí i d'allà, Relats per les nits d'insomni, però segur també, al moment de retrobament amb amics, familiars i tal, doncs hi haurà temps per totes les altres meitats, Antoni, per recordar-lo tal com era. Gràcies, Carmen.
Gràcies a vosaltres per donar-me ocasió de parlar d'Antoni, que m'ha agradat molt.